Bon dia. Una cinquantena de veïns de Montolivet porten al ple de l'Ajuntament d'Olot les seves protestes per la reforma del barri.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Coincidim amb l'Ajuntament que és necessari una intervenció al barri perquè hi ha infraestructures que cal renovar perquè s'han fet velles i poden portar futurs problemes. Però no coincidim en tots els punts de la seva proposta de millora.
Aquest és el manifest que han llegit davant de tots els grups polítics lamentant que no se'ls hagi consultat i demanant un replantejament en molts aspectes del projecte. La CUP s'ha sumat a les protestes mentre l'equip de govern ha estès la mà als veïns per reunir-se en els propers dies i desencallar aquesta situació. De seguida repassem aquest i altres temes abans, però avui és divendres 19 d'abril del 2024 i el dia té més actualitat que repassem en format de titulars.
El dia en 4 minuts.
Les reivindicacions de les treballadores de Sumar a la Garrotxa arriben al ple de l'Ajuntament d'Olot. Aquest dijous s'ha aprovat una moció en suport a aquestes professionals, amb la qual el consistori es compromet a garantir un acord beneficiós per a les integrants del SAT rural a la Garrotxa. En parla Marta Solanic, la delegada sindical de les treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària Públic de la Garrotxa.
Si aquesta situació no es reverteix, és a dir, que continua amb la mirada urbana, la qualitat del servei del SAT cada vegada serà pitjor, tant en el fet de trobar professionals que vulguin continuar treballant en aquesta meravellosa feina que tant ens agrada a nosaltres. Això fa que es comencin a contractar persones que desconeixen el sector, desconeixen la professió, i això ja està passant actualment, i això el que està provocant és que la bona atenció a les persones protegides sota el paraigües de la llei de dependència, cada vegada sigui pitjor.
I canviem radicalment de tema. Iniciativa pionera a la Vall de Bianya en la gestió de boscos per tal d'adaptar-los al canvi climàtic. A través de l'empresa Olotmits es fan treballs per segrestar carboni i afavorir que l'aigua acabi als aqüífers. L'objectiu és que els arbres amb més potencial no es vegin afectats per la resta. Aquest procés es coneix tècnicament com a producció d'aigua blava. Olotmits finança els treballs de 30 hectàrees de bosc a la Vall de Bianya. Precisament ho explica la gerent d'Olotmits, Pilar Puig.
El tema de fer-ho amb un promac va ser per fer-ho oficial. De fet, crec que som, pel que sé, pioners en fer aquesta proposta. De fet, és una iniciativa privada que s'ha volgut fer a través d'aquesta fórmula i fer-ho d'una forma objectiva i en base científica.
I el sismògraf torna a posar l'accent a la sostenibilitat. Aquest dijous ha començat una nova edició del festival. Ho ha fet amb una proposta titulada Kobe, que pretén posar en valor l'artesania i les tradicions de tota la vida. La directora del festival sismògraf és Tena Busquets.
Volem posar expressions artístiques, propostes artístiques, que, com deien, ens permetin formular-nos millor les preguntes com per habitar millor aquest planeta que estem visquent en una època de sequera, que estem visquent amb drames climàtics, estem visquent també amb drames socials, tenim guerres, tenim migracions, tenim violacions dels drets humans, i una mica des de lo artístic és qüestionar-nos i ajudar-nos a construir les preguntes que ens permetin millorar.
I la festa de Sant Tomàs es reinventa, passa a dir-se E-Festa i amplia els horaris i les activitats que s'hi organitzin. A més, a partir d'ara celebrarà la primavera, deixant així davant del calendari litúrgic, ja que era habitual que se celebrés pels voltants de Sant Tomàs d'Aquino. En dona més detalls la tècnica d'educació i joventut de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Teixidor.
És una festa i és una celebració, val? No és només una festa, és una celebració per tots els estudiants de la ciutat i tota la gent que hi vulgui participar, evidentment, que canvia una mica el que era fins ara la festa de Sant Tomàs, que era una festa més pensada amb vora nocturna, no? Amb concerts, amb correfoc, i ara canvia i vol ser una festa diurna, una festa que inclogui un horari diurn i un horari nocturn.
Avui amb esports, una cita amb la història, la Unió Esportiva Olot compta les hores per ser campió. Els olotins només necessiten puntuar aquest diumenge contra el Tona per ser nou equip de segona federació. En parla l'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera.
Bueno, un somni, no? Vull dir, si m'ho escrius abans de començar no m'ho crec, perquè, clar, sabem de la dificultat i la igualtat que hi ha aquesta lliga i, ostres, té molt de mèrit. I, bueno, per jugadors igual, no? Vull dir, al final saben que és refermar que hem fet bé moltes coses dintre del camp i també fora.
I el Club Natació Olot ultima els detalls per la mitja marató de la Garrotxa i la cursa popular de 10 quilòmetres. 650 persones sortiran aquest diumenge de l'Avinguda Pere Abadós. El seu director de cursa, Joan Domènech, destaca la bona evolució de la prova.
La mitja marató, doncs, pel Club Natació Olot, doncs, és un dels esdeveniments més importants que fa, juntament com pot ser el Cross d'Olot, o pot ser el trofeu Raúl Ramos, o podrien ser les 24 hores de tennis, o moltes altres activitats que es fan a dintre del club. La mitja marató doncs té un lloc de privilegi, perquè a més és una cursa popular també, a part de ser competitiva, i ens ve molta gent, doncs, molta gent simpatitzants de l'atletisme.
I avui a la nostra contraportada, el turisme rural, una de les úniques maneres de supervivència de les cases de pagès, una opció però que moltes vegades acaba sent un atemptat per a la conservació del patrimoni. En parlarem en l'informatiu que tot just ara comença.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I a Catalunya, Espanya i el món... Doncs avui és notícia, 13 dessaladores noves per la sequera, una de flotant a Barcelona i 12 de mòbils a l'Alt Empordà. La mesura es pren per si la sequera arriba a emergència 2 a l'àrea de Barcelona i es descarta l'arribada d'aigua en vaixell des de Sagunt, més limitada i, òbviament, també més cara. El 60% de mestres i professors denuncien agressions, la majoria verbals, segons l'USTEC. Els docents atribueixen aquesta violència dels alumnes a la pèrdua d'autoritat i la manca de recursos i reclamen la creació de registres i protocols que permetin fer-hi front. Un incendi a Montcada i Reixac provoca una gran columna de fum que ha afectat el trànsit. Ha passat prop d'una zona de barraques que han estat ja evacuades. Chery, de copiar cotxes sense llicència, ser el primer fabricant xinès implantat a Europa. Del Seat Toledo ha sorgit de Catalunya, que va ser el primer model del fabricant xinès fa 25 anys a l'Omoda, que Chery ve a fabricar a Barcelona. En l'àmbit internacional, Israel llança un atac amb drons contra l'Iran. L'Iran dona a entendre que no hi haurà represàlies immediates a l'atac. I els Estats Units veten l'ingrés de Palestina a la ONU com a membre de ple dret. Espanya defensa davant el Consell de Seguretat el reconeixement de l'estat palestí com una part de la solució al conflicte amb Israel.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Atenció avui, especialment a la previsió meteorològica, el temps serà notícia la setmana que ve i justament el dia de Sant Jordi. De moment anem a pams, avui ha baixat notablement la temperatura després de les pluges d'ahir que van deixar 15 litres per metre quadrat, a Grions 17 a Blanes i precipitacions d'1 a 10 litres a altres sectors de les comarques gironines, amb una mica de neu que va arribar a 1.500-1.700 metres a Núria i a Vallter. Ambient molt més fred, ha baixat la temperatura a les valls, ha pujat alta muntanya, però destaquem valors que han arribat fins a 5,5 sota 0 a Das, a la Cerdanya, 5 sota 0 a Ger, 4 sota 0 a Llívia, la Cerdanya molt, molt freda, 3 sota 0 a Puigcerdà, no es queden curts al Ripollès, 3 sota 0 a Camprodon, 4 sota 0 a Sant Pau de Segúries, i aquest matí ha glaçat també en punts del Gironès, d'Osona i de la Garrotxa, la Vall d'en Bas 2 sota 0, a Olot 1 sota 0, a Vic 0 graus, Sant Martí Sescors 3 sota 0, Fornells de la Selva 2 sota 0. Realment una glaçada important en alguns sectors, probablement doncs l'Horta o algun sector agrícola haurà rebut ja d'aquesta glaçada. Dia de sol, no preveiem pluja, a la tarda 4 núvols i de dia puja un pèl la temperatura, màximes de 18 a 20, 22 les més altes. Ambient primaveral al migdia, primer a la tarda, i la propera nit serà freda, però potser no tant. Però tornaria a glaçar en punts a l'interior, al voltant de 0, 2 sota 0 novament. Alta muntanya, la temperatura, el Pirineu pot pujar més de 4 o 5 graus. Dissabte i també diumenge ambient assolellat. Diumenge a la tarda pot caure algun ruixat, poca cosa. Seria molt anecdòtic. La temperatura una mica més alta, la notarem aquest dissabte a la pujada. Però és que diumenge baixa un parell de graus. I atenció, perquè dilluns comença a baixar la temperatura a la tarda i al vespre, ja pot caure algun primer ruixat, alguna primera nevada al Pirineu, i dimarts, dia de Sant Jordi, tindrem pluges, alguna tempesta i neu, atenció, a partir de 800 metres.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja la nostra carpeta de temes i ho fem amb el nostre tema de portada, i és que una cinquantena de veïns de Montolivet porten al ple de l'Ajuntament d'Olot les seves protestes per la reforma del barri. Han llegit un manifest davant de tots els grups polítics lamentant que no se'ls hagi consultat i demanant un replantejament en molts aspectes del projecte. La CUP s'ha sumat a les protestes mentre l'equip de govern ha estès la mà als veïns per reunir-se en els propers dies i desencallar la situació. Roger Isern.
Els veïns i les veïnes del barri de Montolivet han assistit al ple de l'Ajuntament d'Olot d'aquest dijous per mostrar el seu rebuig al projecte de reforma del barri. Una cinquantena de persones han llegit el manifest que va fer públic fa uns dies el grup de veïns i on rebutgen el procés que s'ha seguit per decidir el projecte de millora del seu barri. Abans de l'inici del ple han fet una lectura conjunta a l'exterior de l'Ajuntament i posteriorment han entrat a la sala de plens on també l'han llegit davant dels regidors i regidores.
Coincidim amb l'Ajuntament que és necessari una intervenció al barri perquè hi ha infraestructures que cal renovar perquè s'han fet velles i poden portar futurs problemes, però no coincidim en tots els punts de la seva proposta de millora.
Després de 30 minuts amb el tema sobre la taula de la reforma del barri de Montolivet, el grup de veïns ha abandonat la sala de plens. Abans, l'oposició ha opinat sobre el tema. Qui ho ha fet amb més contundència i aplaudit pels representants del barri ha estat el portaveu de la CUP Olot, Jordi Gasulla.
Aquest ajuntament s'ha passat anys sense organitzar processos participatius i consultes populars, i això acaba passant factura, perquè quan s'hi posen no saben per on començar.
Per la seva banda, el portaveu del PSC Olot, Josep Guix, ha remarcat que sempre han estat a favor del projecte. Això sí, ha puntualitzat que no estan d'acord en fer una consulta.
El problema de la consulta és el següent, és dir, si no surt que sí, queda que no, què passa? No podrem actuar més en el barri de Montolivet, de Sant Pere Màrtir, fins d'aquí 10, 15, 20 anys. Nosaltres pensem que s'ha d'actuar, i és evident, no? Hi ha moltes coses que són necessàries per fer.
Segons el portaveu de Vox, Daniel Plana, el projecte s'ha sobredimensionat i creu que potser s'hauria de replantejar el finançament.
Sé que hi ha hagut altres barris que s'han fet altres reformes i potser no s'ha exigit les aportacions econòmiques com es demanen aquí en aquest barri.
Josep Quintana, per la seva banda, portaveu d'Esquerra i membre de l'equip de govern amb Junts, ha remarcat que des del Partit Republicà sempre han donat suport al projecte.
Pel que fa a les seves reivindicacions, doncs, tot el respecte, jo crec que ens hem de quedar, i entenc que vostès el que demanen és que puguem, hi hagi un procés més, encara de més participació, per tant, ens sembla que nosaltres totalment a favor de que si hi hem de dedicar més temps, hem de tornar a fer, a parlar de com, bueno, de seure'ns, de que participi més gent, de tots aquests temes que els seus portaveus han plantejat, doncs discutir-ho, mirar d'arribar a acords. Jo penso que no... Si quan les coses es fan, si el barri es va fer 70 anys, la reforma ha de durar almenys 70 anys més, per tant, fem-la un cop i fem-la també com puguem i dediquem-hi el temps que sigui necessari.
Qui ha tancat les intervencions ha estat l'alcalde d'Olot, Pep Berga, que ha emplaçat els veïns a una pròxima reunió per arribar a un consens.
Jo proposo això, doncs, que els propers dies, jo ho faré a través de l'Associació de Veïns, podeu contactar directament amb mi, amb nosaltres, amb l'alcaldia, si som capaços de tenir uns interlocutors i anem a decidir els propers passos a veure com haurien de ser perquè això arribi a bon fi.
El projecte de reforma de Montolivet constaria de 6 fases i un cost total de més de 10 milions d'euros, 2,8 dels quals anirien a càrrec dels veïns. De moment, la consulta segueix prevista pels propers 15 i 16 de juny, a l'espera, però, de reunions entre l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot i els veïns del barri de Montolivet.
I en el mateix ple de l'Ajuntament d'Olot, les reivindicacions de les treballadores de Sumar a la Garrotxa també hi han arribat. Aquest dijous s'ha aprovat una moció en suport a aquestes professionals, amb la qual el consistori es compromet compromet a garantir un acord beneficiós per a les integrants del SAT rural a la Garrotxa, Pere Obac.
El febrer passat, les treballadores del Servei d'Assistència Domiciliària es van concentrar per primera vegada per exigir una sèrie de millores laborals. Entre altres demandes, aquest col·lectiu reclama l'actualització de reemborsaments per desplaçaments. El conveni estipula que es pagui a 20 cèntims, tot i que Olot es paga 23. Tot i això, les treballadores afirmen que aquestes quantitats no reflecteixen els preus actuals ni la realitat quotidiana. I la diferència recau en les butxaques de les treballadores. També demanen que es millorin els horaris de treballs perquè es reconeguin les hores reals treballades, que l'empresa disposi d'un vehicle d'empresa propi i que es reconeguin les necessitats del SAT rural diferents de les del SAT urbà. Totes aquestes demandes s'han portat a ple aquest dijous a l'Ajuntament d'Olot per instar el consistori que vetlli per les treballadores. Marta Solònic-Pié és la delegada sindical de les treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària Públic de la Garrotxa.
Si aquesta situació no es reverteix, és a dir, que continua amb la mirada urbana, la qualitat del servei del SAT cada vegada serà pitjor, tant en el fet de trobar professionals que vulguin continuar treballant en aquesta meravellosa feina que tant ens agrada a nosaltres, això fa que es comencin a contractar persones que desconeixen el sector, desconeixen la professió, i això ja està passant actualment, i això el que està provocant és que la bona atenció a les persones protegides sota el paraigües de la llei de dependència cada vegada sigui pitjor.
Els representants de les diferents formacions polítiques han fet una sèrie d'observacions respecte a la moció per donar suport al col·lectiu de treballadores. Per la seva banda, l'actual equip de govern es compromet a donar suport a les treballadores i a vetllar perquè s'assoleixin les demandes. La regidora d'Acció Social i Cooperació de l'Ajuntament d'Olot és Imma Muñoz.
Som coneixedors de que el SAT és un servei fonamental que garanteix la qualitat de vida i l'autonomia de les persones dependents a la seva llar i, per tant, és un servei essencial sense el qual la vida de moltes persones no tindria els mínims de dignitat. Les treballadores familiars del SAT desenvolupeu una tasca crucial amb dedicació, sabem que amb professionalitat, amb empatia i que per tant mereixeu un reconeixement, unes condicions laborals dignes i justes.
Els copaires i els socialistes també es mostren a favor de la moció al·legant que el servei que ofereixen les treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària és crucial per a la societat. Parlen el portaveu de la CUP a Olot, Jordi Gasulla, i la regidora del PSC, Imma Galán.
Compartim tota l'exposició de motius que heu fet, les vostres reivindicacions i les vostres propostes per al nou conveni. Creiem que és indigne que en ple 2024 encara no s'estiguin complint algunes de les coses que reclameu. També creiem que cal reconèixer les especificitats del SAT rural i que s'incloguin en el nou conveni. Sabem que la majoria de treballadores familiars ho sou per vocació, que dediqueu tanta estona com calgui a cuidar les persones que ho necessiten. Des de la CUP us volem donar les gràcies, volem reconèixer la vostra feina i us volem dir que aquí ens teniu pel que calgui.
Tot el que sigui millorar les condicions laborals sempre serà recolzat per al PSC i creiem que és molt important que hi hagi la diferència entre el SAT rural i el SAT urbà, perquè sempre es negocien els convenis de Barcelona i no es tenen en compte les condicions que tenim aquí.
Per la seva banda, el portaveu de Vox, Daniel Plana, es mostra escèptic davant de la moció, ja que les cicles de la CNT li recorden a fantasmes del passat.
Ens solidaritzem, però donat que aquesta petició ve avalada per aquest sindicat de CNT, que per nosaltres i per mi concretament són unes sigles de mal record, ens abstindrem. El nostre vot serà l'abstenció. I que consti que veiem bé la petició i la problemàtica d'aquest col·lectiu.
La moció de suport de CNT Sumar a la secció sindical de la CNT Garrotxa del Servei d'Atenció Domiciliària en el procés de negociació d'un nou conveni s'ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups, exceptuant l'abstenció de Vox.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
I canviant de tema, iniciativa pionera a la Vall de Bianya en la gestió de boscos per tal d'adaptar-los al canvi climàtic. A través de l'empresa Olot Mills es fan treballs per segrestar carboni i afavorir que l'aigua acabi als aqüífers. L'objectiu és que els arbres amb més potencial no es vegin afectats per la resta. Aquest procés es coneix tècnicament com a producció d'aigua o lava. Olot Mills finança els treballs de 30 hectàrees de bosc a la Vall de Bianya.
El Consorci Forestal de Catalunya i l'empresa Olot Mills han posat en marxa una iniciativa pionera de gestió forestal per tal d'afavorir que els boscos de la Vall de Bianya s'adaptin al canvi climàtic. En fons de l'empresa es fan una sèrie de treballs en finques privades amb l'objectiu de segrestar carboni, incentivar la producció de l'anomenada aigua blava i promoure la biodiversitat. Una característica que fa pioner aquest projecte és el seu caràcter privat. Això fa alhora que les empreses de la zona prenguin consciència de la importància de mantenir l'entorn i fer una gestió responsable dels boscos davant del canvi climàtic. Ho explica la gerent d'Olot Mills, Pilar Puig.
El tema de fer-ho amb un PROMAC va ser per fer-ho oficial. De fet, crec que som, pel que sé, pioners en fer aquesta proposta. De fet, és una iniciativa privada que s'ha volgut fer a través d'aquesta fórmula i fer-ho d'una forma objectiva i en base científica.
Una de les principals actuacions és la retirada d'arbres sans per garantir la supervivència de la resta. En aquest sentit, el secretari general del Consorci Forestal de Catalunya, Joan Rovira, explica que és bo treure exemplars, ja que a més es pot aprofitar per tirar endavant una activitat econòmica i alhora és un reservori de carboni.
Fem que, evidentment, la capacitat de segrest de carboni sigui molt més alta i aconseguim també que aquests individus, que una part important aniria, per exemple, a la producció de llenyes, doncs puguin tindre un aprofitament molt més important per mobles i per productes de valor afegit.
La iniciativa s'impulsa tenint en compte el paisatge i adaptant els treballs forestals a les necessitats. D'una banda, estalen alguns arbres per tal d'afavorir els més vigorosos i així estalviar aigua. També es netegen camins perquè aquesta aigua arribi als aqüífers i es deixen arbres morts a terra perquè algunes espècies els aprofitin. L'Ajuntament de la Vall de Bianya ajuda en els tràmits necessaris, ja que la gran majoria de terrenys de la vall són privats. En dona més detalls la regidora de la Vall de Bianya, Davínia Grabolosa.
El municipi de la Vall de Bianya és molt gran, quasi tot és privat, i llavors l'únic que podem fer des de l'Ajuntament doncs, és facilitar doncs, el tema de tràmits i posar en contacte doncs, les empreses privades amb els propietaris de la vall que puguin estar interessats en aquests projectes.
Aquesta actuació, a més, ha de comptar amb el vistiplau de la propietat, en aquest cas la propietària de la finca és Antònia Garriga. L'Antònia ha explicat que s'ha sorprès quan ha vist que deixaven alguns arbres morts com a reservori d'animals i insectes.
I ara ja està acabat, només falta recollir la llenya, les carreteres les han repassat també, que estaven ja molt espatllades i també ens ho han arreglat, però la veritat, estem molt contents.
Olot Mills posa aquesta acció com a exemple del seu compromís amb la preservació del medi ambient, un dels valors de la companyia.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
I el sismògraf torna a posar l'accent a la sostenibilitat. Aquest dijous ha començat una nova edició del festival. Ho ha fet amb una proposta titulada Kobe, que pretén posar en valor l'artesania i les tradicions de tota la vida. Gerard Puigdemont.
El sismògraf encara la primera setmana de festival seguint apostant per la línia de la sostenibilitat que porta duent a terme des de fa algunes edicions. Aquest dijous al claustre del Carme la companyia L'Última Vèrtebra ha ofert la seva proposta titulada Kobe. A l'escenari un artesà teixia a mà un Kobe de vímet per posar en valor el fet artesanal i el fet de treballar de manera manual. L'art de fer cistells representa també allò de tota la vida, nostrat a Catalunya i útil encara avui en dia. Paral·lelament, dos altres membres de la companyia cantaven el so de música feta a partir de tecnologia combinant l'artesania i la creació electrònica. L'objectiu del festival és que els espectadors continuen fent-se preguntes per millorar el nostre planeta. En parla Atena Busquets, directora del Festival Sismògraf.
Volem posar expressions artístiques, propostes artístiques, que, com deien, ens permetin formular-nos millor les preguntes com per habitar millor aquest planeta que estem visquent en una època de sequera, que estem visquent amb drames climàtics, estem visquent també amb drames socials, tenim guerres, tenim migracions, tenim violacions dels drets humans, i una mica des de l'artístic és qüestionar-nos i ajudar-nos a construir les preguntes que ens permetin millorar.
Durant tot el cap de setmana, diferents espais d'Olot es podran veure diferents espectacles amb companyies i artistes de casa i també d'internacionals.
I la festa de Sant Tomàs de Reinventa passa a dir-se E-Festa i amplia els horaris i les activitats que s'hi organitzin.
La comissió d'alumnes del Consell Escolar Municipal, juntament amb l'àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot, redefineix la festa de Sant Tomàs d'Aquino. A partir d'ara, la celebració passarà a dir-se E-Festa. A més, en lloc de celebrar-se el gener com era habitual, passa a fer-se el 26 d'abril. En dona més detalls la tècnica d'Educació i Joventut de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Teixidor.
És una festa i és una celebració, val? No és només una festa, és una celebració per tots els estudiants de la ciutat i tota la gent que hi vulgui participar, evidentment, que canvia una mica el que era fins ara la festa de Sant Tomàs, que era una festa més pensada en hora nocturna, no? En concerts, en correfoc, i ara canvia i vol ser una festa diurna, una festa que inclogui un horari diurn i un horari nocturn.
El fet que la festa se celebri durant la primavera permetrà que es puguin organitzar més activitats i més diverses, ja que el dia és més llarg i les temperatures més confortables.
Ens permet oferir un seguit d'activitats adreçades a totes les franges que poden comprendre l'edat estudiantil, no? I per tant, aquells nanos potser més petits, de franges més petites, que potser la festa de Sant Tomàs a les famílies els espantava una mica per l'horari o perquè, bueno, perquè no veien clar que aquests nanos poguessin estar sols en una celebració, doncs els hi permetria poder participar.
El programa complet de l'E-Festa es pot consultar a les xarxes socials de la iniciativa i al portal web de l'Ajuntament.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radio Lot. Som present, som futur. Ara i sempre.
I en esports... una cita amb la història. La Unió Esportiva Olot compta les hores per ser campió. Els olotins només necessiten puntuar aquest diumenge contra el Tona per ser nou equip de segona federació. Els de Pedro de l'Era podrien ser campions fins i tot abans que comenci el partit si l'Hospitalet perd o empata contra l'Escala. Ràdio Olot i Olot Televisió faran un ampli seguiment de la jornada. Guillem Guardiola.
Tic-tac. La Unió Esportiva Olot compta les hores perquè les matemàtiques li donin permís per cridar que ja és nou equip de segona federació. Els olotins rebran aquest diumenge un Tona en plena lluita per entrar al play-off. Una victòria o fins i tot un sol empat proclamaria l'equip capitanejat per Pedro de l'Era campió de la tercera divisió a falta encara de 4 partits per disputar. Què significaria per l'entrenador aconseguir l'ascens aquest mateix diumenge?
Bueno, un somni, no? Vull dir, si m'ho escrius abans de començar no m'ho crec, perquè, clar, sabem de la dificultat i la igualtat que hi ha aquesta lliga i, ostres, té molt de mèrit. I bueno, per jugadors igual, no? Vull dir, al final saben que és refermar que hem fet bé moltes coses dintre del camp i també fora.
El cert és que la Unió Esportiva Olot podria ser matemàticament campió fins i tot abans de començar el derbi contra el Tona. L'Hospitalet rep l'Escala de Dai Benítez aquest diumenge al migdia i en cas que no sumi els 3 punts, l'Olot celebraria l'ascens abans d'hora. Ara bé, Dolera ja ha dit que li agradaria guanyar el campionat al camp.
Sí, sí, així és. Bueno, al final, com no podem triar, pues, home, jo crec que l'Hospi guanyarà, perquè al final té el Vilassar a un punt i no pot badar més. Però bueno, nosaltres, si fóssim campions abans de començar, pues, genial, però a mi m'agrada guanyar-me les coses al camp i ojalà poguessin, bueno, amb la nostra suor, tirar endavant això.
El rival que pot evitar que la Unió Esportiva Olot sigui campió aquest diumenge és un Tona, vuitè a la classificació i que necessita sumar com l'aire que respira per colar-se en les posicions d'ascens. Tot i l'únic punt que han sumat en els dos últims partits i el 0-5 que els olotins els van clavar la primera volta, Dolera no se'n fia.
necessita sumar perquè està a la pomada per intentar ficar-se dintre del playoff, on ha estat durant pràcticament 20 jornades i que ara volen tornar-hi, no? Llavors, bueno, ells faran el seu partit per intentar guanyar i, a més, clar, quan tu li claves 0-5 a un rival, doncs, lògicament, a nivell esportiu, tens les ganes de tornar a jugar demà per intentar tornar-li, no? No sé si 0-5, però vull dir, per demostrar-te tu mateix què tal, no?
La Unió Esportiva Olot-Tona començarà aquest diumenge a 4:45 de la tarda amb una fanzona a l'estadi municipal des de les 12 del migdia. Els oients i els espectadors ja podran saber si l'Olot és matemàticament campió a partir de la 1 del migdia amb el seguiment del partit entre l'Hospitalet i l'Escala, que també es podrà veure en directe per Olot Televisió. Serà a partir de les 4 de la tarda quan comenci la prèvia del partit a Ràdio Olot, un partit que pot acabar amb l'Olot aixecant la 6a tercera divisió de la seva història.
I el Club Natació Olot ultima els detalls per la mitja marató de la Garrotxa i la cursa popular de 10 quilòmetres. 650 persones sortiran aquest diumenge de l'avinguda Pere Badosa.
La cursa del Pernil, com es coneix popularment la mitja marató de la Garrotxa, reunirà 650 persones aquest diumenge a l'avinguda Pere Badosa d'Olot. El Club Natació Olot s'ha enfrontat aquest any al repte important d'organitzar la prova enmig de la fase d'ampliació i reforma del club. Els atletes de la mitja marató que acabin la cursa abans de les 2:15 rebran un pernil, mentre que els que corrin la cursa popular de 10 quilòmetres i la facin a menys d'1:45 obtindran una sortit d'embotits. El seu director de cursa, Joan Domènech, destaca la bona evolució de la prova.
La mitja marató, doncs, pel Club Natació Olot, doncs, és un dels esdeveniments més importants que fa, juntament com pot ser el Cross d'Olot, o pot ser el trofeu Raúl Ramos, o podrien ser les 24 hores de tennis, o moltes altres activitats que es fan a dintre del club. La mitja marató, doncs, té un lloc de privilegi, perquè a més és una cursa popular, també, a part de ser competitiva, i ens ve molta gent, doncs, molta gent simpatitzants de l'atletisme.
La mitja marató de la Garrotxa i la cursa popular de 10 quilòmetres dibuixaran un traçat semblant. Ho explica el director de la secció d'atletisme del Club Natació Olot, Jordi Roura.
Doncs se surt d'aquí el Club Natació Olot, passes pel mig d'Olot, i al passeig de Barcelona, a la zona de l'ambulatori, hi ha trenques, passes pel cine i vas a buscar el pla de dalt. Llavors, després de professional, els de 10 quilòmetres ja reculen i passen tot el que és pel mig d'Olot, pel Carme i encara en la recta de les Tries, i en canvi els de la mitja marató tiraran cap a la parcel·lària, que fan una volta passada la pinya i tornen pel mateix costat.
Per l'atleta del Club Natació Olot, Coralí Jou, la mitja marató de la Garrotxa i la cursa popular de 10 quilòmetres són proves que cada vegada gaudeixen de més presència femenina.
Home, això sí que ha millorat, perquè quan vam començar que veníem aquí a ajudar a fer de voluntaris sí que només veies nois passar i ara sí que és veritat que es veuen noies cada vegada més.
El tret de sortida de la mitja marató de la Garrotxa de 21 quilòmetres i la cursa popular de 10 quilòmetres serà aquest diumenge a partir de les 10 del matí des de l'entrada del Club Natació Olot.
I avui a la nostra contraportada al turisme rural, una de les úniques maneres de supervivència de les cases de pagès. Una opció, però, que moltes vegades acaba sent un atemptat per a la conservació del patrimoni. Des d'Olot Televisió i Ràdio Olot hem anat a parlar amb els propietaris del Mas Garganta de la Vall d'en Bas. Una casa de turisme rural que, a diferència de moltes altres, s'ha rehabilitat, conservant pràcticament l'estètica original. Asseguren que una de les dificultats en què s'han trobat durant tots aquests anys ha estat el fet d'haver d'adaptar una casa de pagès a unes normatives fetes per a hotels de ciutat. Natàlia Moreno.
A Catalunya, la via del turisme és pràcticament l'única que ha donat l'administració per la supervivència de les masies. La desaparició de les masies està directament lligada a la desaparició de la pagesia tradicional i al seu estil de vida. El rendiment econòmic que abans la portava la terra i ara, que no ho dona, s'han de buscar sortides, com ara el turisme rural. Un exemple el podem trobar a la Vall d'en Bas, concretament a la Pinya, al Mas Garganta. Aquesta masia del segle XIV es va convertir en allotjament rural al voltant dels anys 90. La Inés Puigdevall, la seva propietària, la va heretar del seu avi i la va rehabilitar per viure.
Quan jo vaig arribar aquí va ser quan es va crear el Parc Natural de la Garrotxa. Jo ho llegia per la premsa, bueno, tot això que es feia en el moviment de recuperem els volcans i es feia el Parc Natural. I llavors va sortir el que deien com fer turisme rural, que era una de les maneres que es podia, doncs, treure un profit d'un espai, i és el que vaig fer.
masies que cauen i masies reconvertides en hotels o cases rurals de luxe que res tenen a veure amb el seu aspecte original. D'aquests sacrilegis, que en diuen els experts, se'n poden trobar tot arreu, també a la Garrotxa. Però també cases que han sigut rehabilitades cuidant el més petit detall de la seva estructura original. La Inés assegura que quan va entrar-hi per primer cop només hi havia un punt de llum i una llar de foc i que a poc l'han anat rehabilitant de la manera més original possible i amb materials i mobles quilòmetre zero.
Quan veia una casa que l'anaven a restaurar, doncs me n'hi anava i els hi demanava als paletes, me'n puc endur aquesta porta, aquesta finestra? I així es vaig anar agafant material per anar reconstruint la casa.
De paperassa assegura que n'han hagut de fer molta, i més per convertir-la en una casa rural. L'administració obliga els propietaris a adaptar-les d'una manera que sovint no és respectuosa amb el patrimoni. Per posar un exemple, s'han de tenir tants lavabos per cada tantes habitacions o una escala i sortida d'emergència, però no coincideixen en el fet que cal preservar una volta o una aigüera de pedra o un terra de fusta de roure del segle XVII.
Les normes i les lleis estan fetes sempre pensant en la ciutat, com si aquí necessitéssim sortida d'emergència, quan obres una porta i una finestra i ets a fora. No sé, és que és tan...
Aquesta, la via del turisme, la del turisme rural i que tan de moda està últimament, és una de les poques sortides d'aquestes masies o grans cases pairals. Ara n'ha sorgit una altra, la de l'habitatge cooperatiu, una fórmula que ja fa anys que funciona al nord d'Europa i que aquí tot just treu el nas. A Catalunya hi ha una quinzena de cooperatives d'habitatge, una de les quals Argelaguer.
I això és tot de l'informatiu d'avui divendres 19 d'abril de 2024. Recordeu que podeu seguir actualitzats a la nostra pàgina web, al garrotxadigital.cat, i també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook. Que passeu un bon cap de setmana i gràcies per la vostra confiança.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.